No sabem del cert quin era el pla de Donald Trump quan va atacar l'Iran ni com en sortirà, però 20 dies després el preu del gas s'ha doblat i el barril de Brent se situa al voltant dels $105 i en algun moment ha arribat als 120 avui. L'Agència Internacional de l'Energia assegura que estem davant la interrupció de subministrament més important en la història mundial del comerç de petroli. Trump es prepara per sol·licitar al Congrés uns 200.000 milions de dòlars addicionals per finançar la guerra. Després que Israel ataqués ahir el jaciment de gas més gran del món, situat a l'Iran, el president dels Estats Units assegura que ja ha dit a Netanyahu que no ho torni a fer. Aquesta tarda, el primer ministre israelià ha comparegut davant la premsa.
Fet número 1. Israel va actuar sol en l'atac contra la planta gasística. Fet número 2. El president Trump ens va demanar que congeléssim futurs atacs i ho estem fent.
Catalunya nit.
Gabriel Rufián no tira la tovallola i continua treballant per formar un front comú a l'esquerra del PSOE. El 9 d'abril farà un acte a Barcelona al costat d'una de les líders de Podem, Irene Montero, ha dit això.
Todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones. Y en eso, pues ya te digo, hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea.
Demà confluiran a Barcelona les manifestacions de dos sectors que treuen les seves reivindicacions al carrer, els metges i els docents. La mobilitat, per tant, es pot complicar sobretot al matí. Tots dos col·lectius diuen que si el govern no reacciona, seguiran protestant. Així s'ha expressat el portaveu del Sindicat de Metges de Catalunya.
Mentre nosaltres tinguem aquest suport, nosaltres continuarem, perquè és o ara o mai.
I aquest Catalunya Nit avui estarà carregat de cultura. Entre altres coses, escoltarem el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes m'ha fet creera, ganes de crear. M'ha fet escriguera, ganes d'escriure. M'ha fet llegiguera, ganes de llegir. M'ha fet cantera, ganes de cantar. I m'ha fet creguera, ganes de creure en l'energia humanal de la literatura catalana. La literatura que em salva i ens salva.
També tindrem amb nosaltres un director de culte.
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
Pedro Almodóvar ha presentat Amarga Navidad a Madrid, que arriba demà als cinemes, i a banda del director, el nostre company Dani Sainz de Aja també entrevistarà una de les actrius, Vicky Luengo.
No.
I anirem de concert a la Sagrada Família. Ha actuat l'Orfeo Català en un dels actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'Iran ha continuat atacant avui infraestructures energètiques a l'Orient Mitjà, un fet que molesta els estats del Golf, que avui han anunciat que hi respondran amb contundència si l'Iran continua amenaçant les seves instal·lacions de petroli i també de gas. Les refineries de petroli i plantes de gas s'han convertit, ho estem veient en els últims dies, en l'últim objectiu de la guerra, tot plegat arran de l'atac d'Israel al jaciment de petroli més important de l'Iran. Vicent Nifsut, bona nit.
Hola, bona nit. Els míssils de l'Iran han colpejat bombardejat aquesta tarda la principal refineria d'Israel, al port de Haifa, la tercera ciutat del país. No han provocat danys personals, però sí diversos incendis i danys materials. La pitjor destrucció, però, l'ha provocat a Qatar l'atac d'ahir contra la refineria de gas liquat Ras Laffan, la més gran del món. Segons Doha, la reparació d'aquesta instal·lació pot costar 5 anys i es deixaran d'ingressar 20.000 milions de dòlars anuals. El primer ministre de Qatar, Mohamed Al Thani, diu que l'atac de l'Iran tindrà greus repercussions per a l'economia global i ha demanat a Teheran que posi fi als atacs contra els països del Golf.
Gràcies a Déu, no hi ha hagut víctimes i tothom hi està treballant. Un equip està avaluant actualment els danys, però aquest atac té importants repercussions per al subministrament energètic mundial.
Una desena de països àrabs ja ha advertit a l'Iran que si continuen els atacs també tindran una resposta militar, ho deia així el ministre d'Afers Estrangers de l'Aràbia Saudita, Faisal Bin Farlan.
Contestarem políticament, contestarem moralment i tal com hem dit ben clar, ens reservem el dret d'emprendre accions militars si es considera necessari. No dubtarem a protegir el nostre país i els nostres recursos econòmics.
I no ens oblidem de l'altre front de la guerra, el Líban. Israel no atures els bombardejos i han causat més de 1.000 morts, entre els quals 118 nens, segons l'últim balanç del Ministeri de Salut libanès.
Gràcies, Vicent. Els Estats Units volen mantenir la pressió militar a l'Iran i per fer-ho l'administració Trump avança que vol demanar al Congrés 200.000 milions de dòlars addicionals per finançar l'operatiu bèl·lic sobre el terreny. Nosaltres també hi anem sobre el terreny, anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Això suposo que representa aquestes quantitats de diners una escalada significativa, considerant que ja se'ls havia concedit una partida extra, en aquest cas de 150.000 milions a l'inici del conflicte, Oriol.
Doncs sí, efectivament estem parlant de molts diners i està per veure si el Congrés dels Estats Units tindrà estómac per aprovar una suma com aquesta. La guerra que suposadament l'administració Trump diu que té guanyada s'està allargant. Ara ja no s'atreveixen a parlar de calendaris i ni tan sols a parlar de setmanes. La realitat és que els plans inicials s'han complicat. El secretari de guerra, Pete Hegseth, ara diu allò tan ambigu de que avancen segons el previst.
No volem establir un calendari definitiu, però estem seguint un pla, i serà el president Trump qui decideixi en últim terme quan hem aconseguit el que necessitem en nom del poble americà per garantir la nostra seguretat. Així que no hi ha cap termini fixat, però anem molt encaminats.
I per la seva part, el president nord-americà, Donald Trump, també ha assumit la informació filtrada pel Washington Post. Donald Trump ha justificat així la necessitat econòmica per a continuar finançant la guerra.
Els demanem per molts motius, fins i tot més enllà del que parlem que passa a l'Iran. Aquest món és molt volàtil. I el poder de l'equipament militar, el poder d'aquest armament, és impensable. No voleu ni saber-ho. Estem sent molt sensats.
Un Trump que, per cert, ha reconegut que Israel va bombardejar el jaciment de gas iranià de manera unilateral, però ha afegit que tothom estigui tranquil perquè els ha demanat que no ho tornin a fer. Els iranians els ha advertit que si tornen a bombardejar Qatar, els passarà el pitjor.
Doncs així és com s'expressa Donald Trump. Dèiem que havia de demanar aquesta quantitat de diners al Congrés i sabem que de vegades això de les cambres es pot complicar. Es pot comptar que els diners arribaran? Qui controla el Congrés?
Bé, no serà fàcil que hi arribin. El Congrés està dominat, evidentment, per aquesta majoria republicana. És una suma de diners que, com dèiem, apunta al Washington Post, però que encara no és oficial i que, en tot cas, estem parlant d'una quantitat que ja veurem doncs, quin és el suport que acaba obtenint. No? I més important encara, tot dependrà de com es formuli la petició i la consegüent votació. Depenent del format, l'aprovació del pressupost militar serà més o menys fàcil. Mike Johnson és el portaveu dels republicans a la Cambra de Representants.
Serà una petició molt específica. Estic segur que està lligada a coses concretes i que no és una xifra aleatòria. Així que hem de finançar la defensa adequadament. Són temps perillosos. Dono suport al que calgui per mantenir segurs els americans.
Per cert, que la sortida de to de Trump del dia ha estat quan, preguntat per un periodista japonès sobre l'atac sorpresa contra l'Iran, li ha respost que els experts en sorpresa són els japonesos. I perquè tothom li quedés clar, ha afegit, o és que potser ja no recorden el bombardeig sorpresa de Pearl Harbor durant la Segona Guerra Mundial.
Doncs sí, sortida, has dit sortida tot el dia, déu-n'hi-do, sí, sí, avui ha anat fort, ha anat fort.
En tenim una cada dia.
Sí, i aquesta ha sigut gruixuda. Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
I a tot això, el tercer país en conflicte, Israel, ha assegurat avui que en 20 dies de guerra ja ha eliminat la capacitat de l'Iran d'enriquir urani i ha minvat la seva capacitat de fabricar míssils balístics. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha dit avui en una roda de premsa que la guerra pot acabar abans del que molts es pensen, però diu que no es fixa cap calendari. Emplaça els iranians a aixecar-se contra el règim quan sigui el moment oportú, diu. Sobre l'atac contra les instal·lacions gasístiques al Golf Pèrsic, Netanyahu ha assegurat i ha confirmat que el van fer pel seu compte, sense ajut dels Estats Units. Jerusalem, Jordi Brascó, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Netanyahu ha dit que de moment congela aquests bombardejos sobre el jaciment de gas. Això ho fa a petició de Trump, oi?
Sí, ho ha dit després de confirmar que va ser ell sol qui va decidir atacar el jaciment de South Pars, com deies, que val a dir que és una sentència que grinyola, tenint en compte que fins ara els Estats Units i Israel han actuat de manera coordinadíssima en tots els aspectes, i és més, el mateix Netanyahu ha dit en aquesta roda de premsa que mai abans en la història dos líders havien estat tan coordinats. El primer ministre ha volgut sortir al pas dels que l'acusen d'haver arrossegat els Estats Units a la guerra amb l'Iran.
Una altra notícia falsa és que Israel, d'alguna manera, va arrossegar els Estats Units a un conflicte amb l'Iran. Algú creu realment que se li pot dir al president Trump què ha de fer? Va. Come on.
Deia Netanyahu que parlava de fake news. De fet, ha començat aquesta roda de premsa, que ha estat molt llarga, amb preguntes, referint-se a aquells que el creien mort. El primer ministre israelià ha dit que Israel va per bon camí en aquesta guerra, que veu esquerdes en el règim iranià, que l'operació militar està sent un èxit i que durarà el que calgui. Això sí, ha remarcat que la caiguda del règim dependrà eventualment de si la població iraniana fa la revolució al carrer o no. I tot seguit ha deixat caure una frase que ha suscitat tot tipus d'interpretació.
Depèn del poble iranià triar el moment per aixecar-se contra el règim. Nosaltres podem crear les condicions, però les han d'aprofitar en un moment determinat. Sovint es diu que no es poden fer revolucions des de l'aire. Això és cert, no es pot fer només des d'allà. Es poden fer moltes coses des de l'aire, però també hi ha d'haver un component terrestre. Hi ha moltes possibilitats per a aquest component terrestre, però ara no ho compartiré amb vosaltres.
Aquest component terrestre que ens ha fet aixecar les celles a tots, alguns mitjans han interpretat que Netanyahu es planteja enviar tropes a l'Iran amb aquesta frase, sembla una mica exagerat, però en tot cas, Netanyahu ha volgut deixar que siguem els periodistes els que juguem a endevinar.
Doncs sí, deixarem passar els dies a veure què és el que fan, principalment. Ells ens ho hauran de demostrar, en tot cas. Gràcies, Jordi Brascó, en directe des de Jerusalem. Bona nit.
Molt bona nit.
Un minut i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. L'Agència Internacional de l'Energia diu que la guerra a l'Orient Mitjà està provocant la interrupció de subministrament de petroli més important de la història. L'organisme ha elevat a 426 milions de barrils l'alliberament de les reserves estratègiques que ja han començat a arribar als mercats. Mentrestant, l'Organització Marítima Internacional demana un corredor marítim segur per treure els 20.000 mariners que són a bord dels 3.000 vaixells de mercaderies atrapats a l'estret d'Hormuz. El Consell d'aquesta agència de les Nacions Unides, reunit d'emergència a Londres, demana una desescalada del conflicte per permetre una evacuació més segura dels mariners. Per això anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. El repte logístic és majúscul. Imagineu-vos uns 3.200 vaixells mercants repartits per l'estret d'Hormuz que des de pocs dies després de començar els bombardejos dels Estats Units i Israel contra l'Iran el 28 de febrer es troben fondejats lluny de la costa. No poden creuar l'estret i esperen ancorats. Uns 20.000 mariners viuen amb l'angoixa que alguns dels seus col·legues, 8 en total, han mort per l'impacte de míssils, drons o mines submarines. Arsenio Domínguez, secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'OMI, demana l'aturada immediata dels bombardejos.
Cal que s'aturi el foc, cal desescalar la situació, cal que el conflicte acabi perquè el transport marítim no s'utilitzi com a dany col·lateral.
Com a mesura urgent, l'Organització Marítima Internacional demana també seguretat per portar als mariners subministraments bàsics com aigua i menjar. També crear un corredor per treure'ls de les embarcacions. Però això no és fàcil, perquè abans cal trobar-los un relleu, és a dir, mariners disposats a embarcar-se en les actuals circumstàncies.
Hem de veure com de viable és el canvi de tripulació. Si ho miro ara mateix, amb les interrupcions en els viatges aeris, és difícil portar nous marins a la regió amb un conflicte en curs.
D'això n'hem parlat amb el president de l'Organització Marítima Internacional, Víctor Jiménez, fill d'Algeciras, que ens parlava de la sensibilització cap a aquests treballadors.
Yo soy marino y la sensibilidad siempre puede ser más alta, pero gracias al esfuerzo del secretario general por llamar la atención sobre la situación de más de 20.000 marinos derivados de este conflicto, ha hecho que los estados, las organizaciones y los medios de comunicación, en general la opinión pública, presten una atención que en mi experiencia en el sector marítimo nunca se había tenido respecto de la gente de mar.
El Consell de l'OMI, format per 40 estats, condemna qualsevol acció o amenaça de la República Islàmica de l'Iran que suposi el tancament o dificulti la navegació internacional a l'estret d'Hormuz.
Bé, doncs bé, tot plegat ha fet disparar encara més el preu del petroli i el gas. Avui han assolit la cotització més alta dels 20 dies de conflicte, tot plegat després dels atacs a infraestructures energètiques que hem explicat. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit. El gas natural doble el preu que tenia abans de l'inici del conflicte i supera els $60 per megawatt hora. El barril Brent ha arribat a pujar fins a prop dels $120 per barril i ara se situa al voltant del 105. 107, és l'última vegada que hem consultat, uns preus, però que no han tocat sostre, segons la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop.
El que estan interioritzant ja els agents és no només un problema de distribució, sinó també un problema d'aprovisionament degut a la producció. Llavors, això segurament fa preveure una pujada de preus més important, no només avui, sinó també els propers dies.
I hi ha una relació que ja sabem que funciona sempre de la mateixa manera. Pugen els preus de l'energia, baixa la borsa. Avui ha tornat a passar, Wall Street acaba de tancar fa una estona i s'ha deixat aproximadament mig punt i l'IBEX 35 ha perdut més d'un 2% i ha tornat a liderar les caigudes a Europa. Pel professor d'Economia i Empresa de l'UPF, Albert Benal Estanyol, Europa serà un dels territoris més afectats per l'augment del preu del gas i el petroli, tal com ha explicat el Catalunya Migdia.
És una zona que està molt afectada perquè, altra vegada, no té cap producció indígena de gas i de petroli i, per tant, està molt subjecta a tots els impactes que pugui tenir aquestes crisis en els preus.
Els increments del preu del petroli es noten a l'hora d'omplir el dipòsit. Bé, de fet, això ho sabem tots, eh? De mitjana a Catalunya, el litre de gasolina costa avui 1,78 €, 30 cèntims més que abans de l'esclat de la guerra, i es nota més en el gasoil, que ja s'acosta a l'euro amb 90 cèntims, 46 cèntims més.
I en aquest context, Rafael, el Banc Central Europeu ha empitjorat les seves previsions d'inflació i de creixement.
Sí, en aquest context, i precisament per tot això. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha alertat de les conseqüències en l'economia si s'allarga gaire aquest conflicte.
Una guerra prolongada podria provocar un augment més gran i més durador dels preus de l'energia, a part de minvar la confiança. Aquests factors reduirien els ingressos i farien que les empreses i les famílies tinguessin més dubtes a l'hora de gastar.
De moment, el BCE ha mantingut avui els tipus d'interès al 2%, però ha obert la porta a pujar-los abans de l'estiu si cal actuar, ha dit Lagarde, per aturar la inflació.
Gràcies, Rafael. I el Consell de Ministres, que aprovarà demà un decret llei amb ajudes fiscals per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Una de les que ja s'ha fet pública és la d'eliminar temporalment l'impost especial sobre l'electricitat. Això permetrà abaratir un 5% el cost de l'energia. És una mesura temporal que ja es va fer a la guerra d'Ucraïna i que pot representar que Hisenda deixi de recaptar uns 125 25 milions d'euros al mes mentre estigui en vigor. L'encarregat de donar-ne detalls demà serà el president Pedro Sánchez, que ja ha avançat que també s'apostarà per les renovables.
Dar resposta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados y, en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy relacionadas con la transformación energética.
I encara n'afegirem un altre, Rafel, i és que ha fracassat de moment l'operació impulsada pel govern espanyol per crear un gegant empresarial del sector de la defensa.
Sí, ho dius bé, de moment. Expliquem el que ha passat avui. El president d'Indra, Ángel Escribano, ha comunicat al Consell d'Administració que l'empresa, propietat de la seva família, renuncia a continuar endavant amb el procés de fusió amb la tecnològica. En un comunicat, l'empresa de la família Escribano assegura que no es donen les circumstàncies per avançar l'operació i que prefereixen esperar a un context més favorable per reprendre el procés amb plenes garanties. La SEPI, recordem-ho, aquell instrument inversor de l'Estat que, a més, en aquest cas, és significatiu perquè és accionista majoritari d'Indra, havia instat Ángel Escribano a resoldre el conflicte d'interessos, el possible conflicte d'interessos que podia provocar aquesta fusió. Amb la renúncia a aquesta integració, Escribano persegueix mantenir-se al capdavant d'Indra, que avui ha perdut més d'un 12% a la borsa.
Tornant a les mesures per pal·liar l'encariment de l'energia arran de la guerra a l'Orient Mitjà, a Brussel·les avui hi ha cimera europea per acostar a posicions sobre aquest tema. De moment, els 27 tanquen files a l'hora de demanar que el conflicte s'acabi com més aviat millor. Brussel·les, Bruno Forte, a Mires, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Encara continua aquesta cimera?
Sí, ara mateix tot en marxa aquí a Brussel·les. Els presidents i primers ministres europeus segueixen reunits amb la guerra a l'Orient Mitjà com a rerefons. Avui, missatge d'unitat per reclamar que s'acabin els combats de forma immediata, tal com ha dit la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas.
Tots nosaltres, a la Unió Europea, volem veure el final d'aquesta guerra. Veiem el caos que està causant a l'Orient Mitjà, però també les ramificacions que té a la resta del món.
I una d'aquestes derivades és l'encariment de l'energia. Per abaratir els preus, els líders europeus avui estan dividits. Itàlia i els països de l'est volen retirar la taxa que paguen les centrals elèctriques per les emissions contaminants i evitar així que repercuteixi en la factura final de la llum. Espanya i els governs nòrdics ho rebutgen. També s'hi oposa el primer ministre dels Països Baixos, Rob Jetten.
Sense aquest sistema, ara estaríem important milers de milions de combustibles fòssils de fora d'Europa. Per tant, no revocarem polítiques que són crucials perquè aquest continent sigui més verd i més fort a llarg termini.
Aquesta hora seguim a l'espera de saber què han acordat els líders europeus en matèria d'energia. El que sí que sabem, Agnès, és que Hongria ha tornat a bloquejar el préstec europeu de 90.000 milions d'euros per Ucraïna. Era una de les altres coses que anava avui a la cimera, un préstec que Kiev diu que és indispensable. Diu que sense aquest crèdit se li acabaran els diners per fer la guerra en qüestió de setmanes.
Déu-n'hi-do, doncs, nit llarga que s'espera a Brussel·les. Gràcies, Bruno.
Gràcies.
Vagi bé.
7 minuts i arribarem a 11:15. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada explicarem com Gabriel Rufián vol insistir en la seva idea de crear un bloc d'esquerra ampli a l'esquerra del PSOE i que podria comptar amb això amb Irene Montero. Com a mínim presentaran junts un acte el 9 d'abril a Barcelona. De seguida ho expliquem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El legendari director Leonard Slatkin celebra el seu 80è aniversari amb la Franz Schubert Filharmonia el 22 de març al Palau de la Música Catalana, dirigint la monumental sinfonia número 9 de Schubert, La Gran.
Un concert inoblidable amb un mestre irrepetible. Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no.
però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
Estàs tornant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millora't.
Gràcies, si el pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que en tens. Si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'endemà d'haver retirat els pressupostos, el govern de Salvador Illa confia que arribarà una entesa amb Esquerra abans de l'estiu. L'executiu celebra que els republicans hagin deixat d'exigir com a condició la gestió de l'IRPF i ja ha activat un suplement de crèdit per oxigenar l'administració mentre no hi hagi nous comptes. Àlex Giral Robert.
Sí, per valor d'uns 6.000 milions d'euros. És un mecanisme que permetrà als departaments de la Generalitat executar mesures essencials, com ara pagar les nòmines dels funcionaris. Com deies, els de Salvador Illa han aplaudit i agraït als republicans que hagin rebaixat els requisits per poder tirar endavant els nous comptes. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
És una bona notícia, tenim la seva garantia, confiem en el grup d'Esquerra Republicana i esperem doncs, poder-nos posar a treballar el més aviat possible. Estarem molt receptius al que ens demani Esquerra Republicana i a poder incorporar les seves prioritats. En allò, evidentment, que depengui de nosaltres.
I és que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha insistit avui que la cessió de l'impost sobre la renda continua sent un objectiu de pes, però no imprescindible. Són declaracions als matins de TV3.
El PSC no es veu en cor en aquest moment de convèncer el PSOE. Bueno, doncs que el convenci demà passat. És que demà passat tampoc s'hi veuen en cor. Bueno, doncs escolti, que proposin alternatives. I aquestes alternatives hauran de ser tan bones o millors.
Però no ha donat cap pista de quines podrien ser aquestes opcions.
També s'hi ha referit Àlex, María Jesús Montero, què ha dit?
Doncs ha desmentit que la marxa enrere d'Illa amb els comptes hagi estat una petició de Madrid pensant en les eleccions andaluses i s'ha compromès a arribar a un acord amb Esquerra en matèria tributària que satisfaci totes les parts.
Lo haremos, por supuesto, con luz y taquígrafo y esto no se trata de hacerlo más tarde o más temprano. Se trata de hacerlo bien.
I és que Hisenda manté que no autoritzarà una cessió total de l'IRPF a la Generalitat, tampoc quan es formalitzi el relleu de Montero al Ministeri per anar a fer campanya a Andalusia.
Gràcies, Àlex. També us expliquem que Gabriel Rufián continua treballant per formar un front comú a l'esquerra del PSOE i que el dia 9 d'abril farà un acte a Barcelona al costat d'un dels pilars de Podem, Irene Montero. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
Rufián segueix buscant suports a la causa.
Sí, uns suports que ara per ara no troba dins el seu propi partit. L'actual portaveu d'Esquerra al Congrés vol portar el debat a casa nostra i ho farà amb una de les figures centrals de Podem a l'Estat i en un acte moderat per l'exlíder dels Comuns, Xavier Domènech. En declaracions a Televisió Espanyola, Montero no amaga las seves intenciones.
Todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones, y en eso, pues ya te digo, hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea.
De fet, Rufián va ser el primer en llançar floretes a Montero durant el primer acte celebrat ara fa un mes amb Emilio Delgado, líder de Més Madrid.
Yo creo que Irene Montero es una fuerza de la naturaleza, mi opinión. Creo que cuando lee un prospecto de un ibuprofeno te emociona.
A tot això, la direcció d'Esquerra assegura que estava al corrent d'aquest acte a Barcelona i reitera que en cap cas avala la iniciativa de Rufián, tal com explicava la número 2 dels republicans Elisenda Alemany, a qui presumiblement responia Rufián aquesta setmana alertant del creixement de l'extrema dreta.
Esquerra Republicana es presentarà a les generals amb les sigles d'Esquerra Republicana.
Qui pensi que això s'atura Fraga s'equivoca. Es passarà per sobre a tots.
Val a dir que l'enquesta del CIS, publicada justament ahir, situava Rufián com el polític més ben valorat a l'esquerra del PSOE.
A punt d'arribar a 11:15, expliquem que Aliança Catalana continua pescant polítics d'altres partits i fitxa l'exnúmero 2 de Junts en posta com a candidat per a les municipals del 27. El regidor en actiu, Eric Esteban, serà el cap de llista de la formació de Sílvia Orriols a la capital del Montsià. Segons el secretari d'Organització d'Aliança, Oriol Gés, la consigna és captar dirigents de tots els espais, però sobretot els dels partits estrictament locals.
I obrim la porta a tots els grups municipals independents que no se senten interpel·lats pel pèssim funcionament de la classe política actual.
L'extrema dreta independentista ja ha dit que anunciarà el seu candidat per Barcelona el dia de Sant Jordi.
Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit. La policia franquista sí que va torturar l'activista independentista Blanca Serra a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona a finals dels 70 i principis dels 80. Així ho reconeix per primera vegada la Fiscalia. Però, malgrat això, demana al jutge que arxivi el cas, al·legant que no ha pogut identificar els autors d'aquestes agressions. Txell Vallespí, com han rebut la notícia Blanca Serra i els seus advocats?
Doncs bé per una banda i malament per l'altra. Irídia i Òmnium celebren que la Fiscalia reconegui les tortures físiques i psicològiques que va perpetrar l'anomenada Brigada Político-Social a Blanca Serra i la seva germana Via Laietana 43 i les seqüeles que han patit des de llavors. I també que apunti que aquest delicte es va cometre en un context de crims contra la humanitat marcat per la persecució i la repressió política sistemàtica instaurades pel franquisme. Però també lamenten que no s'hagi posat nom a aquests agents, malgrat que la Fiscalia ha tingut accés als expedients policials. Sònia Olivella és la coordinadora d'Irídia.
Hi ha hagut una manca de voluntat política més que evident per part de la Fiscalia Sala de Drets Humans i de Memòria Democràtica d'anar fins al fons. No s'han recabat els informes judicials, no s'ha realitzat ni una sola diligència per identificar els autors, tot i que la informació estava allà.
Les entitats denunciants consideren que la petició d'arxivament de la Fiscalia consolida la impunitat dels crims del franquisme i ja obren la porta a presentar recurs si el jutge acaba tancant el cas. En una carta adreçada a les fiscals de Drets Humans i Memòria Democràtica, que s'ha acabat gravant en vídeo, Blanca Serra deixa clar que la lluita continua.
El que està en joc no és només la meva història ni la de la meva germana Eva, sinó la credibilitat de l'estat de dret davant els crims impunes del seu passat. 50 anys després, la resposta institucional no pot continuar sent insuficient.
La de Blanca Serra és la primera investigació penal oberta a l'estat espanyol per tortures franquistes que s'emparen la llei de memòria democràtica.
Catalunya nit.
Parlem ara de les protestes de dos sectors claus en qualsevol país. Per una banda, els sindicats d'educació, que culminen demà una setmana d'aturades que han considerat històrica amb una vaga del sector unitària a tot Catalunya, que preveuen que també ho sigui. Les mobilitzacions demà es concentraran a Barcelona, però es tornaran a repetir talls en diverses carreteres del país i els accessos de la capital catalana. Això després que avui les mobilitzacions s'hagin fet a les comarques de Girona, al Maresme i al Vallès, a Granollers, hi ha una vintena de persones encara tancada ara als serveis territorials d'educació que hi passaran la nit. Maria Costa.
L'aturada d'avui ha tingut un seguiment del 70%, segons USTEC, i de pràcticament un 35%, segons el Departament d'Educació. Els sindicats majoritaris, que es desmarquen encara del pacte que el govern ha firmat amb els minoritaris UGT i Comissions Obreres, han apujat avui el to. A primera hora hi ha hagut talls en vies com l'autopista C58 a Sant Quirze del Vallès o a la C60 i la C32 a Mataró. A Sabadell, els manifestants han empaparat i llançat ous a la seu dels serveis territorials d'educació, i a Mataró han intentat entrar-hi, però els Mossos els han desallotjat. De fet, la USTEC denuncia que els Mossos han lesionat un docent durant la protesta. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
El Vallès Occidental, 5.000 persones al carrer. Això sí que és històric.
i no aquest pacte vergonyós que ha fet el Departament d'Educació i el Govern de la Generalitat amb dos sindicats minoritaris deixant de banda a les majories representatives. No al pacte de la vergonya. Això és un error totalment històric.
A la vaga de demà hi estan convocats els mestres i professors de l'escola pública i concertada, el personal d'atenció educativa, el de la llar d'infants, estudiants i també el personal del lleure educatiu, com els monitors de menjadors i d'extraescolars.
A Girona, la manifestació dels professors per reclamar millores ha aplegat 4.000 persones, segons la policia, 10.000 segons el sindicat USTEC. Durant el matí, els mestres, amb el suport de tractors d'un grup de pagesos, han tallat l'autopista AP7. La protesta ha acabat a la seu de la Generalitat. Els manifestants han ocupat les oficines d'atenció al ciutadà de la seu de la Generalitat durant uns 50 minuts. Fins i tot hi han entrat taules i cadires d'escola i un altaveu on hi han fet sonar cançons de protesta. La manifestació ha arribat després de recórrer les principals vies d'entrada de Girona. Entre els docents hi ha malestar acumulat des de fa temps.
Venim aquí per esgotament, perquè no podem sostenir més el que passa a les aules.
Per dignificar la nostra feina, perquè ja portem uns anys que no hi ha un respecte i, a més, tampoc les famílies són conscients de tot el que suposa el dia a dia.
L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i UGT no agrada gens, fins al punt que a la pancarta principal els logotips d'aquests dos sindicats estaven ratllats.
Doncs bé, vaga a l'educació i també a la sanitat. Els metges tornen a fer-ne de vaga aquest divendres després d'una primera jornada de mobilitzacions. Fa mesos que reclamen millores laborals i ara demanen tenir un conveni propi que reculli les seves necessitats. Cèlia Forment.
Aquest matí ho han fet visible a la plaça Universitat de Barcelona i han instal·lat un espai obert de protesta. També s'hi han sumat alguns usuaris i el Departament de Salut ha xifrat en un 5% el seguiment de l'aturada, però el sindicat Metges de Catalunya, el convocant, diu que està per sobre del 30%. S'ha notat especialment en l'atenció primària. Sentim la metgessa de família, Elena Bertolucci, l'oftalmòleg Pere Pujol i la Mari Carmen, que és una usuària de la sanitat pública.
Els metges i metgesses estem molt i molt perjudicats. Molt. Estem bastant malalts en quant a salut mental.
Vull dir que la sanitat està malalta, s'està enfonsant.
Si la gent del poble, que són els que utilitzem la seguretat social, sortiguéssim al carrer i protestéssim, a la millor farien una mica de cas.
És el 8è dia de vagues al sector des de l'octubre i Metges de Catalunya avisa que continuaran mobilitzats fins que el departament els escolti. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
És que hi ha una resiliència del col·lectiu que es manté, que segueix mantenint-se, tot i el desgast que pot tenir un cicle de mobilitzacions tan perllongat i que, per tant, mentre nosaltres tinguem aquest suport, nosaltres continuarem, que és o ara o mai.
Les aturades continuaran demà amb una manifestació que començarà a 11:15 a l'Hospital del Mar i acabarà al Parlament. Allà els metges coincidiran amb els mestres i professors. La vaga pot afectar l'activitat quotidiana dels centres sanitaris, sobretot pel que fa a les visites i les proves diagnòstiques programades, però, en canvi, es mantindrà al 100% l'activitat d'urgències i la dels tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
Mono! Mono, mono.
Otro moro.
Aquí no alquilamos a gitanos.
¿Y si nos unimos contra el racismo? El racismo se acaba cuando actuamos. 021. Teléfono gratuito contra el racismo. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Doncs aquesta és la nova campanya del Ministeri d'Igualtat per combatre el racisme. En l'anunci es demana no normalitzar insults i discriminacions en un camp de futbol o al metro, coincidint dissabte que ve amb el Dia Internacional contra el racisme, Oriol Pujadó.
Sí, a les portes d'aquest dia, l'entitat Sorracisme també ha presentat un informe en què alerta que 7 de cada 10 situacions racistes no es denuncien. L'entitat assegura que no denunciar és una tendència més creixent. De fet, el nivell d'aquest any és el més alt des que es va començar a fer aquest informe ara fa 15 anys. El 2025, Sorracisme va identificar 251 casos de racisme, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. Diuen que en part pels problemes econòmics que arrossega aquesta entitat i que van fer que durant l'estiu l'oficina hagués d'estar tancada. Un de cada 4 casos són agressions o discriminacions entre particulars. Després trobem els abusos de les forces policials i les discriminacions d'accés a serveis com l'habitatge o la salut. La directora de Sorracisme, Gemma Ferreón, alerta que els discursos d'odi s'escampen a les xarxes socials i entre els missatges de pràcticament tots els partits polítics.
no només impliquen els partits d'extrema dreta amb un discurs explícitament racista, sinó que també les suposades forces progressistes, qui més o qui menys ha comprat aquest discurs racista per raons partidistes i electorals.
Les discriminacions dels cossos policials són els casos que menys es denuncien per por de possibles represàlies i per la desconfiança en el sistema judicial.
Poc més de 20 minuts i arribarem a les 11 de la nit. Si hi ha un lloc on a aquesta hora hi estan passant algunes coses, és sens dubte València, avui que és 19 de març. La Festa de les Falles arriba d'aquí no res al seu punt final. Estem en plena nit de la crema i les flames ja han devorat bona part de les 800 escultures que s'han exposat aquests dies pels carrers de la ciutat. Només se salvarà el ninot indultat, que aquest any és una figura antibalicista. Més de 300 bombers formen part del dispositiu perquè la festa es faci sense incidents. València, Pepa Ferrer, bona nit.
Bona nit. Doncs a aquesta hora València trona. Nosaltres som a la plaça de l'Ajuntament de València. Queda l'última falla plantada en peu de la ciutat. Cremarà en pocs minuts i posarà punt i final, doncs, a una festa que en xifres és 2 milions de visitants, 5.000 quilos de pólvora disparada i 128.000 fallers. Un any de rècord de fallers. Aquesta plaça ja està perimetrada, està preparada per seguretat, hi ha bombers, hi ha policia i milers de persones al darrere de les tanques, com Amparo, com Ariadna i com Teresa, que diuen que una vegada a la vida, ací a València, s'ha de vindre per falles.
Com sempre, crec que no ha hagut mai cap accident ni res. La gent se queda molt endarrere, no... N'hi ha un perímetre de seguretat molt gran, no crec que hi hagi problemes.
Bueno, este any la falla pareix prou gran, per lo que jo crec que serà crema impressionant i que podrem veure un bon espectacle.
Veure algo que no he vist mai, algo que em sorprengui. Jo crec que és art efímer i és algo que s'ha de veure una vegada a la vida. Ara ho veus aquí i d'aquí unes quantes hores ja no hi serà. Aleshores, bueno, pues s'ha de gaudir l'experiència perquè és l'únic que t'emportes. No hi ha foto que valgui.
Doncs aquesta imatge efímera que tenim ara davant de nosaltres mateix, són 27 metres, un soldat imponent, el més alt de la ciutat, un soldat que de fet no vol anar a la guerra, però que sí que vol enviar un missatge de València al món, un missatge entre tro i flama de pau i esperança.
Doncs sentim aquest ambient de fons en aquestes hores ja definitives de la crema a València. Gràcies a Pepa Ferrer. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquides, el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga a Òmnium. Avui, en el discurs d'agraïment, l'autor d'obres com l'Adolescent de Sal ha advertit que el català viu un ofec premeditat. El jurat del prestigiós guardó ha qualificat l'autor com un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres. Montse Pujol.
El jurat del guardó ha qualificat Mesquida d'home lliure, actiu i defensor dels valors que ens fan humans, apassionats en temps, ha dit, de tenebres. El veredicte del jurat ha afegit que l'autor ha defensat la llengua i la cultura catalana com a activista i director d'iniciatives fonamentals, com el Festival de Poesia de la Mediterrània. En el seu discurs d'agraïment, Mesquida ha fet una defensa aferrissada de la llengua.
El català viu en una situació d'emergència que ens obliga a reaccionar i comprometre'ns en la seva defensa. L'amenaça és arreu de la nació, al País Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya Nord i a la Franja. El català viu un ofec premeditat des de les institucions.
Mesquida ha dit que es considera un soldat de la llengua catalana i ha agraït el premi mostrant la seva creativitat.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes m'ha fet creera, ganes de crear. M'ha fet escriguera, ganes d'escriure. M'ha fet llegiguera, ganes de llegir. M'ha fet cantera, ganes de cantar. I m'ha fet creguera, ganes de creure en l'energia humanal de la literatura catalana. La literatura que em salva i ens salva.
El premi, dotat amb 20.000 euros, s'entregarà el 8 de juny al Palau de la Música Catalana.
La Sagrada Família ha commemorat el 144è aniversari de la col·locació de la primera pedra, tot plegat amb un concert de l'Orfeó Català, com esteu sentint de fons. L'efemèride coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Hi ha anat el Marc Ruiz.
El quirié de la missa de Rèquiem del compositor renaixentista castellà Tomàs Lluís de Victòria ha obert el concert de commemoració. Aquesta preciosa peça polifònica la va interpretar l'Orfeó Català en la multitudinària cerimònia de comiat d'Antoni Gaudí fa 100 anys. El genial arquitecte admirava l'Orfeó Català fins al punt que va deixar escrit "Al cel tots en serem d'orfeonistes". L'enorme reverberació del temple fa que les veus de l'Orfeó es multipliquin i no només arribin al públic des de l'altar, sinó també d'entre el bosc de columnes de la basílica. Peces com aquest quirié o el Nigre Sum de Pau Casals, molt aplaudida, corprenen. El repertori inclòs també autors contemporanis com l'igualadí Carles Prat o el tortosí Josep Uller, de qui ha estat molt aplaudit el Tedeum del Mil·lenari de Montserrat, un himne d'agraïment dolcíssim que reconforta qui l'escolta, i que per la seva durada, una suite dividida en 6 moviments, ha estat la peça principal del recital. L'Orfeó, dirigit per Xavier Puig amb Joan Seguí a l'orga i els solistes Elia Ferreres Cabero i Joan Mas, ha acabat el concert amb l'Al·leluia de Händel. Avui fa 144 anys de la col·locació de la primera pedra del Temple de la Sagrada Família. El concert de Quaresma amb l'Orfeó Català ha commemorat aquesta efemèride i també el centenari de la mort de Gaudí.
¿Me quito el albornoz?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
És Amarga Navidad, la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar que s'estrena demà als cinemes, una història que, com ja va fer a Dolor i Glòria, entrellaça autobiografia i ficció. Hem pogut parlar amb el director Manxec en la preestrena de la pel·lícula a Madrid. En concret ho ha fet el Dani Sendeja. Bona nit, Dani.
Què tal? Bona nit.
Dèiem que Almodóvar s'inspira en ell i en la seva carrera com a cineasta. Per tant, podríem dir que és una mena d'autobiografia. Ell ho descriu així?
A veure, no ben bé. El protagonista, que interpreta Leonardo Sbaraglia, és clarament el seu alter ego, un director de cinema que busca la inspiració, però Almodóvar assegura que ell el fa servir per parlar justament dels límits entre ficció i realitat, per parlar fins on es pot explicar la vida d'un mateix i, sobretot, la dels qui l'envolten. Així ho explica el mateix director.
Yo, por ejemplo, realmente, por ejemplo, de mi intimidad no hablo nunca. Soy una persona bastante pudorosa. Pero, sin embargo, es cierto que a la hora de escribir no tengo límites, no me pongo frenos. Esa frase me representa absolutamente.
Entonces, ¿qué parte del personaje hay en ti que has dejado fuera?
Hombre, por ejemplo, quiero decir, del personaje hay muchas cosas en mí porque tiene mi misma profesión. Vive del mismo modo en que yo vivo el hecho de hacer cine. O sea, si estás sin hacer una película, es una agonía para él. Yo también de eso lo suscribo. Y bueno, hay un momento de crisis creativa en el cual yo no participo, afortunadamente todavía no he conocido lo que es eso, pero en que empieza a mirar alrededor y ya que no tiene otras ideas, empieza a nutrirse de las personas que le rodean. Y eso es lícito a la hora de escribir, porque uno escribe de cosas reales, de cosas vividas, pero muchas veces no pide permiso tampoco a los demás, a los que te rodean, de si puede incluir parte de la vida de ellos en tus ficciones. Y eso es lo que él hace. Y eso depende de cada uno. Es un debate moral que depende de cada uno. Depende de la sensibilidad moral que cada uno tenga. Puedes apropiarte o no apropiarte del todo. Yo, sobre todo, pienso sobre todo en no hacer nunca mal a nadie. O sea, si se me ocurre algo que está levemente inspirado en alguien y creo que puede herirle, absolutamente no me concedo la posibilidad de trabajarlo. Entonces, cada vez que, yo digo que mi película no solo esta, en todas las películas hay cosas de todos los demás, de la gente que me rodea, o de gente que no me rodea, pero que he oído hablar de ella. Y hasta ahora no he tenido ninguna queja. Pero cuando, como en esta, hay una inspiración muy cercana, pido permiso para sí, porque si alguien me dice, mira, Pedro, yo prefiero que esta parte la quites, jo l'he quitat.
I com diu el mateix director de Hable con ella o Todo sobre mi madre, es troba en un bon moment creatiu després de la seva aventura a Hollywood i ens confessa que no li importaria tornar a rodar a Barcelona.
Pues a mí me encantaría volver a trabajar en Cataluña, ¿eh? Porque la verdad es que el recuerdo que tengo de Todo sobre mi madre es mítico. O sea, es que Cataluña, además Barcelona en concreto, no conozco el resto, pero Barcelona es un plató inmenso y no tiene límites. Puedes hacer todas las épocas, todas las estéticas, todo tipo de géneros. Yo estoy deseando que se me ocurra otra película para hacer en Barcelona, ¿eh? De verdad, solo para visitar aquellos portales.
Doncs el que sí que hi ha amarga Navidad, Dani, és una bona representació catalana. Hi ha Quim Gutiérrez i també Victoria Luengo, que és catalana d'adopció, podríem dir, i amb ella també ja heu pogut parlar, eh?
Sí, ja va fer un petit paper a l'anterior pel·lícula, a l'habitació de al lado, i ara la trobem entre els papers principals. Assegura Victoria Luengo que és un privilegi formar part del club d'actors i actrius que han treballat amb Almodóvar.
Quan creixes volent ser actriu, sempre tens aquest tant de bo. Algun dia això em passés a mi. És alguna cosa amb la que no m'havia atrevit ni tan sols a somiar que pogués passar. I quan et trobes aquí, jo estava dient ara que fa una estona que estic una mica dissociada, perquè si em dic a mi mateixa que realment estic estrenant una pel·lícula amb aquest home, penso... Em sembla tan fort que ho estic vivint una mica com dissociada, però estic molt feliç, és un privilegi poder formar part de la filmografia d'un home que ha canviat el cinema, no? Del lloc on vivim, així que molt contenta. La segona vegada ha sigut meravellosa, estic molt contenta d'haver-la pogut viure perquè he pogut gaudir més que la primera, perquè la primera inevitablement estava molt nerviosa, tenia molta més por i en aquesta he pogut sentir-me una mica més lliure i estar més disponible per entendre quin tipus de feina em proposava ell. I això ha sigut molt interessant.
I qui sí que s'estrena amb Almodóvar és Quim Gutiérrez, que s'ha perdut la preestrena aquí a Madrid, on hem vist passar moltes cares conegudes de l'univers Almodóvar, com Carmen Machi, Carlos Areces, Blanca Portillo o Alaska.
Doncs nosaltres no ens l'hem perdut gràcies a tu. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Adeu, bona nit.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada encara ens queden per explicar moltes coses, els esports i també l'última previsió del temps de l'hivern que s'acaba.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa res. Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6 minuts i mig i arribarem a les 11. Us expliquem ara altres notícies en format més breu. El jutge que investiga l'espionatge amb Pegasus contra exdirigents de la CUP demana al govern espanyol que desclassifiqui documents dels serveis d'intel·ligència espanyols.
En una resolució, el magistrat barceloní que porta el cas ho ha defensat com a necessari perquè l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, testifiqui sense poder al·legar que la documentació és secreta. Així ho havia reclamat la defensa dels exdiputats cupaires David Fernández, Carla Riera i Albert Botran. El jutjat també ha emès un euroordre per demanar col·laboració a Luxemburg per detectar si les empreses propietàries del programari espia van rebre pagaments d'Espanya per fer ús del software.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat dins del mar el cos sense vida de l'estudiant de Chicago que va desaparèixer dimarts a la matinada a Barcelona.
El cadàver s'ha trobat just davant del Port Olímpic a la platja del Somorrostro. La policia havia activat la recerca amb la unitat subaquàtica i la policia marítima davant la sospita que el jove pogués estar al mar. El jove havia vingut a Barcelona per visitar uns amics, havia desaparegut després de sortir de la discoteca Choco al passeig marítim de la Barceloneta i no va arribar mai a l'allotjament que tenia contractat.
Una associació jurídica presenta una querella criminal contra quatre exconsellers i alts càrrecs d'anteriors governs de la Generalitat per presumpta malversació en la gestió de la DGAIA.
La denúncia es dirigeix contra els exconsellers Dolors Bassa, Shakir El Homrani, Violant Cervera i Carles Campuzano, i també contra l'exsecretari Josep Ginesta i tres exdirectors de la DGAIA. Entre les irregularitats que denuncien hi ha l'abús sistemàtic del procediment d'emergència per adjudicacions o pagaments indeguts. Lluís Gibert és el president de l'entitat.
Tenint en compte que nosaltres entenem que hi ha indicis suficients i raonables, com que com a mínim es comença una investigació des de l'àmbit penal, tirem endavant amb la denúncia i que almenys tot aquest assumpte quedi judicialitzat.
A Mollerussa ha començat la 153a edició de la Fira de Sant Josep, una de les trobades de referència del sector agrari al país.
I arriba en un context molt marcat per la incertesa que provoca la guerra a l'Orient Mitjà, però també per l'aprovació d'acords comercials com el Mercosur. La fira s'allargarà fins diumenge.
És el moment dels esports. Francesc Ripoll, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem amb el primer document sonor, és el següent.
Doncs veto aquí que el Barça acaba de guanyar a la probablement pista, una de les més difícils, no la més, però una de les més difícils d'Europa, venint d'on veníem.
L'Ernest Macià, nostre company.
Sí, explicant-nos una gran victòria del Barça a la pista del València, com d'ell, una de les més difícils en partit d'Eurolliga, 62-66. Els blaugranes, doncs, que trenquen una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives en competició europea. D'aquest partit destaquen Joel Parra amb 14 punts i Claiborne amb 13.
Doncs el segon àudio de la jornada esportiva que hem escollit ve de la TDT, l'ensurt amb Joan García.
Ai, que s'ha fet mal Joan García, s'ha trencat. Uf,
tenim novetats.
Sí, ahir ja sentíem el Torquemada, el Bernat, molt espantats. Doncs s'ha quedat només en un ensurt perquè avui els serveis mèdics del Barça han descartat que hi hagi una lesió amb Joan García, tot i aquest ensurt que sentíem d'ahir. El porter Estallen estarà disponible per Hansi Flick per rebre diumenge el Rayo Vallecano. També estan pendents d'Eric García, que va haver de ser substituït per Araujo. Eric només té una sobrecàrrega, però no té data de tornada.
Vinga, i acabarem amb aquest. Això és el so ambient a peu de pista del partit entre el Barça i el Noi a la Copa del Rei d'Hoquei Patins.
Una copa que ha començat avui a Sant Sadurní d'Anoi. Aquest partit ha acabat fa uns minuts amb un Barça 4-0. Per tant, Barça semifinalista. També ho és el Calafell, que ha guanyat el Reus per 4-2.
Gràcies, Francesc.
Adéu.
Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente cada vez con menos ropa y más colores se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad de la fe y las flores azules.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
Irreversible, ha llegado en plan torpedo, la cosecha ha brotado, empezó el renacimiento, vuelven a brillar las ramas.
Avui el missatge és força clar. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, sí, avui és molt fàcil, la veritat. És aquesta cançó de
la fila. Però pot arribar allò matemàticament la primavera o que arribi en forma de temps? A veure, aclarim-ho. Sí,
una miqueta de tot. Mira, és aquesta cançó de la fila, Les Flores Azules, que es diu La Primavera, i arriba just a 3:15 tocats i ho farà de forma oficial i, de moment, demà també acompanyarà doncs, aquest temps. Demà tindrem un matí amb un cel força clar, amb sol, amb alguna boirina matinal. Sí que refrescarà una mica, però això també ho té la primavera, aquest contrast entre els valors que tenim a primera hora, que ens hem d'abrigar una miqueta més, i després, al migdia, doncs, es recuperarà. Tindrem moltes més estones de sol i farà que pugi la temperatura respecte a aquest dijous. Tornarem a situar aquests valors més alts que puguin arribar als 18-19 graus, fins i tot algun valor podria tocar als 20. Amb alguna nuvolada cap al Pirineu, inofensiva, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, i aquesta estabilitat, doncs, sembla que de moment ens acompanyarà almenys fins dissabte. Per tant, aquesta primavera, que oficialment demà l'encetarem, i ho farà doncs, amb un temps estable i amb aquest contrast de temperatures.
Has dit que arriba a 3:15?
A les 15:46, a 3:15 tocats.
I un minut, sí.
I un minut.
De la tarda o de la matinada?
De la tarda.
De demà, eh? Perfecte.
Sí, exacte. El matí serà d'hivern, de l'estació, eh?
Sí, exacte.
I a la tarda ja serà de primavera.
Molt bé, doncs avui és l'última previsió del temps que fem aquest hivern,
és
que
veritat.
Ens l'has explicat molt bé i encertant 100%, eh? Jo sempre que m'hi fixo, està encertat. Posem-hi un 99, perquè algú dirà...
Va,
un
99.
Posem-hi un 99, va.
Per si de cas.
Vinga, doncs encara ve la primavera. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.